fa uns dies que diversos experts desaconsellen l'ús dels guants. Ahir ens ho deia la doctora Magda Campins, abans també ens ho havia parlat el doctor Bonaventura Clotet, i aquest cap de setmana hi ha hagut un altre investigador de renom que també ha llançat aquesta alerta, que és el doctor Pere Joan Cardona, especialista en microbiologia i parasitologia de Can Ruti. Doctor Cardona, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Vostè diumenge va fer aquest tuit. Compte, la naturalesa plàstica dels guants fa que el coronavirus es mantingui més temps, uns 4 dies, que la pell, 10 minuts. Si porteu guants, els heu de rentar amb aigua i sabó o alcohol tant o més que les mans nues. I afegia, portar guants no us protegirà més contra la Covid-19. Si ens els posem al súper és per evitar el risc potencial de contaminar els productes exposats. No us toqueu mai boca, nas i ulls amb guants. No passegeu pel carrer amb guants. No té cap sentit. Per tant...
Sí, en fi, està clar, no? I, em sembla que hi ha un cert consens amb la comunitat científica que els guants són un vehicle portador de virus, no? Es manté molt més temps que no pas amb les mans, no? Per tant, donen aquesta falsa sensació de que, bueno, portant guants, doncs estem millor, estem més segurs, però no és veritat.
He de dir que he vist des de ministres fins a diputats al Congrés amb guants, al Parlament de Catalunya he vist diputats amb guants, i ara, per exemple, el Pere Mas ens explicava que TV3, per exemple, els aconsella, no sé si els obliguen, no sé, aconsellen anar amb guants, és a dir, millor que no.
Sí, a veure, aquí el tema és, sobretot, no tocar-se ni els ulls, ni el nas, ni la boca. És igual si ho fas amb guants que si ho fas amb les mans nues, no? Passa que els guants tenen aquest plus que van recollint, la porqueria es va acumulant, no? I té la potencialitat que es manté molt més temps que les mans, no? A les mans tenim un tensioactiu natural, no? Les glàndules sudorípares en generen un tensioactiu que és que destrueix el virus, no? I per tant, és en aquest sentit és més segur. Llavors, el que és millor és tenir cura de rentar-se les mans sovint, sobretot quan doncs, fem activitats potencialment de risc, ja, bueno, si anem al transport públic, si anem al súper, etcètera. Però, esclar, utilitzar els guants no ens dona més seguretat en absolut.
Clar, en el cas que algú porti guants, és a dir, millor rentar-los o d'un sol ús i llançar-los? Perquè, clar, aquesta és una altra que ens diuen, que és que s'ha d'aprendre a treure i a posar els guants.
Exacte. S'hauria de fer servir la tècnica que fan servir els cirurgians, no? Posar-se el dit tocant la mà i treure'l com un ganxo, diguéssim, i treure el guant, no? En fi, és una tècnica... A veure, no és sofisticada, però s'ha de tenir consciència... I jo crec que és excessiu i jo veig bastant inútil. I, a més, el que fem és empastifar el que hem guanyat a nivell de canvi climàtic, gastant menys petroli, estem empastifant a tot arreu amb plàstics, que déu-n'hi-do.
Va, anem a un altre tema, el tema de les mascaretes. Les mascaretes és evident que sí. Quan les hem de portar? Aquest és un altre problema que hem tingut l'altre dia. L'Anton Losada ja fa dies que va dient que el problema de la comunicació que hi ha en aquests moments, jo sempre dic que comunicar bé no vol dir comunicar molt. Comunicar bé és comunicar bé. Pot ser molt poc i, en canvi, comunicar-ho molt bé. És a dir, és veritat que estem davant d'una experiència col·lectiva que és nova, absolutament nova, però, esclar, tanta informació... Hi ha vegades que ara, per exemple, el tema dels guants, això és relativament nou, des de fa pocs dies que estem sentint això. Ja fa dies que ho sentim, però ha certificat per molta comunitat científica. Sí. Una, des del punt de vista de les mascaretes, també. És a dir, les mascaretes, sí, i a on, doctor?
Bé, jo crec que les mascaretes ens hi haurem de començar a acostumar. De fet, a les botigues de moda ja comencen a haver-hi mascaretes de moda, de disseny, no? Que estiguin adequades a la moda, als colors que toquin a la temporada, no? Hi ha moltes iniciatives que s'estan fent, per exemple, bueno, jo sé, hi ha una que ens recolza a l'Institut de Recerca, que són les ecomasks de les botigues d'estil, no? Però hi ha diverses iniciatives en aquest sentit. I això serveix, és una acció solidària, el que permet és tu potencialment, si estàs infectat, no ho saps, si tu et cobreixes amb un textil o amb una mascareta quirúrgica, el que fas és no contaminar el teu voltant, no? Per tant, com més l'utilitzem, en realitat la incidència baixarà, no? Per tant, és tal com has fet amb aquesta línia enquesta, la gent trobo que això ho està interioritzant. Home, si estàs corrent, si estàs al bosc, si estàs sol, home, no, no fa falta portar-les, però evidentment si tu vas a un transport públic, si saps que has d'anar a parlar amb algú, si t'has de trobar amb algú, home, és recomanable com a etiqueta respiratòria, doncs, portar-la. És veritat també que també la mascareta també s'ha d'utilitzar amb certa cura, no? També te l'has potencialment pot estar infectada i en tot cas quan te la treguis el que s'ha de fer és rentar-se convenientment, no? Mm. Però jo crec que això de la mascareta s'està interioritzant cada vegada més, cada vegada es protocolitzarà més a nivell d'indústria, a nivell de llocs de treball. I això és una cosa que evidentment s'inclourà dins de l'etiqueta formal perquè és una acció bàsicament solidària. Jo puc, no ho sé si estic infectat, jo me la poso davant d'una altra persona com a deferència a aquesta persona. És un tema supersolidari. Jo sé que a 2 metres o 1,5 metres, doncs, la possibilitat que jo pugui infectar, suposant que ho estigui, és molt poc probable, però jo, a més, prenc aquesta precaució. Hi ha gent que, a més, parlant, doncs tira allò que diem capellans, no? Mm. Que és molt, molt esquitxadora, no? Sí. Hi ha gent que esquitxa molt quan parla. Home, doncs llavors s'ha de tenir en compte això. Sense voler-ho, doncs pots fer aquesta acció contaminant i, per tant, home, és una acció solidària que jo crec que això sí que cal anar-ho implementant i anar utilitzant, com ja es fan en altres cultures, doncs a l'Àsia, no? Els països asiàtics ja tenen més aquest costum, que són gent que estan més, tenen més, hi ha més densitat de població i ja és una activitat, és una acció que ja fan de manera natural.
En recomana alguna mascareta? Ho dic perquè, per exemple, aquestes que són més blau cels, que són aquestes que porta la majoria de gent, aquestes, sí. No oblidem una cosa, aquesta té durada limitadíssima.
Exacte.
Això no és com uns mitjons que els pots rentar...
No, home, els mitjons te'ls has de rentar, també.
Per això sí, però per aquestes es poden rentar, aquestes?
Hi ha algunes que sí. Jo, almenys les que donaven, vaig parlar amb la farmacèutica del barri, em va explicar que les rentava, no? les que van repartir els primers dies. Potser, clar, tenen una durada més limitada, potser és més recomanable fer servir les tèxtils per poder-se reutilitzar i ser més còmodes, en aquest sentit, sí.
Escolti'm, l'altre dia es va fer viral un vídeo d'un sanitari explicant com s'ha de posar, que no sé si és veritat o no és veritat, perquè no sabem si és veritat tot el que veiem, però s'ha fet molt viral. Però, per exemple, deia que s'havia de fer un nus a les gomes per posar-ne. Això és veritat o no?
Home, això, a veure, t'has de posar, depèn del cap que tinguis, no? Ja depèn del disseny de la màscara, doncs ajusten més o menys, depèn del coll que tinguis, de l'amplitud del coll, doncs potser sí que has de posar un nus perquè et quedi més tensada, no? I l'ideal és poder tapar bé el mentó i el nas, el més ajustat possible. A veure, hi ha gent, home, sí, que hi ha normalment aquestes... mascaretes tenen una mesura estàndard i sobretot amb dones de vegades els hi balla una mica, no? Gent que té el coll petit, doncs els hi balla una mica, això és clar, llavors s'ha d'ajustar, però evidentment si tu ja te la trobes ajustada no cal posar-se un nus en absolut, això jo crec que la gent també és sentit comú.
Val. Tema sabates, perquè és que esclar, aquí hem vist coses, gent que deixa les sabates a la porta d'entrades, altres, com deia el Toni Aire, els deixa a la torre. Això té algun sentit o no té cap sentit?
Home, això és, jo sempre ho faig, però jo perquè havia viatjat a països d'aquests orientals i tal, i sempre feien treure les sabates. És un costum que jo trobo molt interessant, perquè en realitat el que fas és mantenir la casa més neta, globalment, no? Ara, la potencialitat que pugui tenir el virus, que estigui doncs, en la porqueria que hi hagi al terra, doncs que el transportis per casa, evidentment sí, que pots fer una certa disseminació, però jo crec que el risc és superbaix. Ara, com a actitud, si hem de prendre alguna cosa d'aquesta epidèmia, doncs, home, es podria... Jo crec que és aconsellable fer-ho, però globalment per tenir la casa més neta. Jo no diria que té una importància especial en aquest cas.
Val, anem a altres temes. Permetin, doctor, que li pregunti com està veient la desescalada. És evident, i això tots els científics i tots els metges us estan dient, que estem millor, evidentment, que fa un mes, però potser que estem també mentalment, la ciutadania, hem estat tant temps tancats que tinc la sensació de que estem vivint un mes per davant de les nostres possibilitats.
Sí, esclar. És natural, això, eh? Hi ha molts estudis. De fet, l'Institut, la doctora Vilaplana, va presentar la setmana passada un estudi sobre l'impacte mental que té aquest confinament. És normal que la gent vulgui sortir, i això ens haurem d'anar acostumant, ho hem d'anar fent de mica en mica. Que s'hagi fet per una regió en si de les altres no va molt bé, perquè això és com una prova pilot, que es pot anar avaluant exactament quin impacte pot tenir el desescalament. La ciutat de Barcelona és un lloc especial perquè té una densitat altíssima i segurament és el lloc més perillós, no?, en aquest sentit, per densitat de població. Però jo crec que ho hem d'anar fent. Sobretot aquí el que s'ha d'apel·lar és a la responsabilitat ciutadana. Cadascú ha de ser superresponsable, superconscient de que pot ser un vector d'infecció. I, per tant, jo crec que el que hem d'impactar més és amb la ciutadania, més que amb mesures punitives, no? Les mesures punitives, doncs, bé, de vegades s'han de fer servir, però jo crec que hem de tenir una autoresponsabilitat, saber que això ens hi juguem molt entre tots, i anar desescalant, evidentment, perquè, si no, no sé de què viurem, no? Hi ha molta gent que pateix molt econòmicament, i evidentment hem de desescalar. El que hem d'anar fent és de mica en mica, no hi ha fórmules màgiques, ja veieu, a Corea doncs, hi ha hagut aquest super spreader que ha fet tants casos, a Singapur, que semblava que estava tan controlat, doncs han tornat a escalar, diguéssim, a Alemanya una altra vegada, en fi, això, jo crec que donar el missatge de que si hem de tornar a tancar momentàniament és un fracàs, jo crec que és un error, jo crec que és un assaig-error, una altra vegada, em repeteixo, ho hem d'anar provant, no hi ha fórmules màgiques, és un virus que tot just ha aparegut entre nosaltres doncs, fa 3 mesos, 3 o 4 mesos, i hem d'anar aprenent sobre la marxa. Eh? O sigui, a nivell de la comunitat científica és brutal, perquè prendre informació constantment. Quan parles amb algun col·lega dius, però de quin article m'estàs parlant, del d'ahir o d'abans d'ahir? O sigui, és una situació que no ens havíem trobat mai, que requereix molta humilitat i requereix aprenentatge continu, i per tant jo veig bé que es vagi desescalant amb prudència. Evidentment hi ha indicadors, hi ha gent, la doctora Prats, si la veu veure al fax l'altre dia, el dissabte va explicar doncs, aquestes mesures que estan fent la gent de l'UPC, aquests indicatius epidemiològics, per intentar esbrinar, doncs, intentar predir quin serà el risc doncs, de que hi hagi nous brots, però això no ho sap ningú i no hi ha fórmules màgiques. S'ha d'anar provant i jo penso que hi haurà algun moment que dintre d'aquestes proves hi haurà alguna fórmula més o menys eficaç, amb un percentatge elevat, i llavors ens hi haurem d'anar acostumant. Però haurem d'anar implementant i ens hi acostumant. Però això anirà per llarg. Jo no ho veuria un fracàs en absolut. Hem de tenir templança i paciència, sobretot doncs fer cas de les indicacions de les autoritats. Penseu que hi ha moltíssima gent treballant, molts epidemiòlegs, molts tècnics, tots els professionals de la salut estan pel cas. Els científics ens hem hagut de reconvertir tots amb la faceta que sigui amb el Covid. O sigui, tothom, això és com un estat, jo no diria guerra, però és un estat d'emergència i, per tant, tothom està col·laborant amb la faceta que pugui per intentar trobar aquesta solució, que encara no hi és, perquè és que no hi ha experiència. És que és una cosa que ens ha patat els morros en qüestió de 3-4 mesos, i és molt difícil tenir fórmules màgiques.
Avui llegim a La Vanguardia que hi ha hagut aquesta... Clar, això diu, clar, cada vegada hi ha una investigació que surt nova i amb resultats i tal, el del doctor, amb el patòleg Carlos Cordón Cardó, català, per cert, de Calella, directiu dels hospitals Mount Sinai de Nova York, director d'aquest estudi, que diria que pràcticament el 100%, estem parlant, ja sap que en ciència i en medicina ja hem après que no existeix el 100%, però gairebé estem parlant d'un 98,7% de la gent que han tingut el virus de la Covid amb símptomes lleus, que molts probablement ni ho saben, generen anticossos que els immunitzen durant els mesos següents.
Sí, però en aquest estudi, si us hi fixeu, també el que diu és que la PCR, malgrat tenir, se suposava que en 28 dies de sense símptomes hauria de ser negativa, també pot ser positiva. O sigui que el tema del... Això anem aprenent, no? Sí, la serologia sembla que sí, que amb un gran percentatge de gent, almenys els simptomàtics d'una positiva, hem de saber si aquesta serologia, aquests anticossos són protectors. Sembla que sí, que són neutralitzants del virus i que, per tant, podrien donar aquesta protecció. Si seran, si, quant temps durarà aquesta protecció? Això podria ser... No ho sabem tampoc, però parlant amb viròlegs, amb l'Albert Bosch, no, que és un gran expert, explica que aquest virus especialment no li agraden les mutacions, no, que té un genoma complex que si muta possiblement es desactiva i, per tant, dona l'esperança de que possiblement doncs, aquesta... que serà diferent que la grip, és a dir, que no hi haurà la variació de la grip o no hi haurà aquesta variació tan important com hi ha la grip en cada estació i, per tant, podria ser que aquests anticossos que adquirissis ara doncs, poguessin ser protectors, però això no se sap fins que no hi hagi evidència. Penseu que els científics abans no publiquem alguna cosa
sí,
i presentem,
avui, clar.
Ho discutim,
bueno, és
ho presentem
com el tema...
a congressos.
Però, clar,
és... Després,
clar, ja.
És que ens feu fer unes...
Ja ho sé, ho sé. Us demanem allò que no podeu fer. Sí, sí.
És que no, és una metodologia totalment diferent. Penseu que quan un científic publica alguna cosa, hi ha hagut una sedimentació de totes les dades i una discussió brutal, no? Llavors, és, com he dit, és una situació totalment nova, que hem de treballar, com qui diu, a bote pronto, publicant... Clar, perquè a vegades publicar-ho per disseminar aquesta informació, perquè per donar possibilitats a altres col·legues que facin alguna cosa similar o que no ho facin o que complementin o que millorin. Llavors, la comunitat científica s'ha hagut de reciclar, a fer aquesta tasca diària, horària, diguéssim, en comptes de periodicitat mensual, no? O anual, ens hem reconvertit i la disseminació del coneixement científic s'ha accelerat exponencialment, però perquè tothom està al cas. Vull dir, hi ha aquesta sensibilitat, d'aquesta responsabilitat de dir, escolta, estem aquí en una emergència, és una emergència global, hem de fer el que puguem, i tothom treballa amb tanta bona fe com pot, i tothom intenta donar les dades el més ràpid possible per beneficiar la comunitat a nivell mundial, no? Uh-huh. Llavors, esclar, en fi, aquest article, per exemple, no està revisat per col·legues, no? Per exemple, no? O sigui, no ha passat tot el procés de revisió, no? Uh-huh. I ara vull dir que sigui, evidentment, uh-huh, que les dades deuen ser bones, no? Però en tot cas, és un procés superràpid. Llavors, anem aprenent. Llavors, aquests, tornant al tema, aquests anticossos seran protectors? No ho sabem. Sembla que sí que ho han de ser i que possiblement ho seran en el transcurs d'un temps llarg, perquè, doncs per això, perquè és aquest virus no muta tant, per exemple, com el de la grip.
Interessant això que comentava, preguntarem al doctor Albert Bosch, això, si efectivament que no li agraden les mutacions,
sí,
que és una molt bona notícia, que aquest virus no li agraden les mutacions, seria una immensa notícia.
Exacte.
Dit això...
Convideu-lo.
Sí, hi ha una cosa, doctor Cardona, que em sembla que també és, que s'està parlant de si el virus és estacional o no és estacional. Aquesta és una altra pregunta, com el de la immunitat, com el dels testos, és molt recurrent, És molt recurrent. Però després hi ha una altra pregunta que ell li feia al doctor Magda Campins, que em diu... No ho sabem encara. El cap de setmana de fa 20 dies, que vam veure aquells vídeos virals de nens i pares i mares sortint d'una manera, diguem-ho, que expansiva pels carrers de tota Espanya, quan es va obrir la veda de poder sortir del carrer amb criatures, vam veure imatges que, en alguns casos, molt, molt, molt bèsties. I vam dir, bueno, això ho notarem d'aquí uns dies. Han passat ja... més de 15 dies, han passat ja 18 dies, 17 dies concretament des d'aquella sortida. Les dades que ens donen tant des del Ministeri de Sanitat com des de la Conselleria de Salut, com... se'ns ha tallat, em sembla, no? Sí, se'ns ha tallat, recuperem la trucada. És que això també li vaig preguntar a la doctora, amb la doctora Campins, que és que quan va haver-hi el tema de les criatures han passat ja 20 dies i de moment amb les dades que ens dona tant la Conselleria d'Alba Vergés com el Ministeri de Salvador Illa és que no hi ha hagut un rebrot molt important en nombre d'infectats ni tampoc amb ingressos a les UCIs. I vull saber si això és que realment pot ser que aquelles que portem 15 dies que la temperatura està per sobre majoritàriament en moltes zones d'Espanya per sobre dels 20 graus i això és bona notícia, no? Preguntava, doctor, pels rebrots que podrien arribar de fa 20 dies de la sortida en massa dels nens i dels pares de com ens van permetre des del Ministeri. I, de fet, les dades que han sortit fins ara fan pensar que això ho hem tingut bastant ben controlat, no? I que podria ser de l'estacionalitat que portem uns dies amb molt bones temperatures.
Sí, el virus, a veure, no deixa de ser una variant d'un coronavirus, i són aquests, i és un virus respiratori de vies altes, però crec que en aquest cas ha evolucionat cap a vies baixes, i per tant aquesta gravetat, i se sap que aquests virus doncs es beneficien de la bona temperatura, sobretot en països amb clima temperat. Quan tenim una millor temperatura, les nostres mucoses són més capaces de defensar-se de manera innata, no?, contra aquests virus. I, per tant, normalment tenim menys infeccions, no? Per tant, sembla ser que hauria de ser estacional i hauria de baixar la incidència de cara al bon temps. Però tampoc, de nou, no ho sabem, perquè és una variant. No només afecta les vies respiratòries d'altres, sinó que, a més, pot entrar al pulmó, no? Llavors, això no sabem quin impacte tindrà a nivell d'estacionalitat. Les defenses del pulmó innates no són tan dependents, diguéssim, de les estacionalitats. Per tant, aquí no, tampoc sembla que sí, que hauria de millorar, però no té per què.
D'acord.
En quant a les imatges aquestes que veiem, hi ha algun tuit interessant que es veu que, home, moltes imatges estan preses
sí.
en Zoom.
Sí, això
no?
en vam parlar amb l'Àlex Hinojo i que efectivament...
A veure. Jo he sortit, jo vaig a córrer a les 8, a l'hora de la happy hour, no?
Sí.
I jo veig que, a veure, en general... Sí,
la gent es comporta.
Fa goig de veure, a més, et dona un clima interessant, la gent no hi ha cotxes, la gent camina, i jo veig que, a veure, no... la gent es comporta. Globalment, la gent va passejant, la gent va corrent, es mantenen les distàncies, no? Per tant, jo no seria tan rigorós en aquest sentit. Jo penso que, l'única manera de superar aquesta crisi és donar responsabilitat a la ciutadania i apel·lar al seu bon criteri, al seu bon sentit comú, diguéssim, i que es comporti, que sàpiga doncs, que ens estem jugant. No? Jo penso que ha quedat molt palès que ens estem jugant. Hem vist doncs, l'esforç que han fet els professionals sanitaris, l'esforç que ha fet de reconversió tot el sistema de salut, l'extraordinari transformació que han patit els hospitals, convertint-se en hospitals Covid, generant-se noves construccions, generant-se UCIs, tenint UCIs al 300 o al 400%. O sigui, s'ha fet un esforç extraordinari que hem de, en fi, que hem de valorar molt i que hem de... felicitar-nos d'aquest comportament. Llavors jo penso que sí, que la gent això durarà, la gent ha de saber que hi ha aquest risc, s'han de mantenir les distàncies socials, i mentre es vagi donant aquesta missiva i aquesta consigna i es doni responsabilitat a la ciutadania. I vaig estar escoltant la Marta Rovira explicava la situació a Suïssa, no? Aquesta sí. responsabilitat, a dir, Suècia mateix, no? Escolta, tu, estem al cas, hem de prendre aquestes mesures, doncs les prenem, i jo crec que serà la manera de mica en mica i anar mirant els indicadors, anirem veient com anirem controlant la situació.
Val, una cosa, i per acabar, el tema de la vacuna, si acabés a Can Ruti, ho esteu treballant fortament, el tema de la vacuna. Diu que, bàsicament, la vacuna ens anem d'aquí gairebé un any, o potser una mica menys, però anem lluny, eh?
Sí, és veritat que també hi ha una gent de Madrid, el CSIC, que també estan treballant, hi ha diferent gent, no? Però, bé, mentrestant, nosaltres també hem aportat el gra de sorra, no? Sabem que doncs, la BCG, ara la vacuna antiga contra la tuberculosi, ara vaig al meu molí, doncs podria donar una certa immunitat, una certa protecció innata, i llavors nosaltres, com que hi hem treballat molts anys, doncs estem treballant, ja ens hem fet ressò amb la vacuna Ruti, i amb el complement alimentari, el Mycobacterium andrasensis, no? Que és una micobacteria ambiental, per intentar provar doncs, que pot donar aquest increment de la resposta innata de manera inespecífica, no? Per intentar reduir el nombre d'infectats, no? O, en tot cas, si t'infectes, doncs, reduir la gravetat. No? Que això són pagats, diguéssim, per anar esperant aquesta vacuna més específica que ens ha de, que ha de ser, poder ser universal, no? Però, bueno, anem treballant. Altra gent treballa amb antivirals, amb altres productes. O sigui que, com t'he dit, tota la comunitat s'ha reciclat i ha pensat, escolta, amb què estic treballant jo? Què puc contribuir a reduir la incidència? Amb què puc contribuir a la profilaxi del tractament? Tothom s'ha reconvertit i tothom ofereix el seu coneixement des de molts àmbits a nivell supertransversal. I jo crec que això també ha sigut una gran... Ha sigut una experiència extraordinària, tot aquest flux de coneixement entre científics de tot el món, de totes les àrees. Hem conegut coses que realment no havíem sentit a parlar molt, les hem integrat a la nostra recerca. Penso que en aquest sentit hem fet una... ha sigut una experiència molt positiva dintre del desastre que ha sigut globalment, l'elevadíssim nombre de morts, el desgavell econòmic, etc. Però a nivell científic ha sigut molt enriquidor i jo crec que tots hem intentat donar el millor de nosaltres. Uh-huh. I, per tant, jo crec que és en aquest sentit ha sigut una experiència molt positiva. I també veure la ciutadania com està responent al tanto. És molt important la ciutadania, la corresponsabilitat, aquesta sensació de que del bé comú, no? que hem d'evitar, doncs, que això que vagi a més. I jo crec que s'ha de parlar molt i no s'ha de ser paternalista, dir, escolta, perquè ho dic jo, ho has de fer. No, això és responsabilitat personal. Jo crec que s'ha de reforçar aquest missatge perquè la gent ho interioritzi, ja ho té interioritzat, però encara més ho vagi mantenint, perquè això durarà temps.
Moltes gràcies, doctor Cardona. En continuarem parlant. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.